Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
El 21 de març es commemora el Dia Mundial de la Síndrome de Down, una jornada que l'Assemblea General de les Nacions Unides va designar al desembre del 2011 per recordar que les persones que pateixen aquesta síndrome tenen 3 cromosomes 21, per tant, el 3 per al mes de març i el 21 per a aquests cromosomes. Parlem d'aquesta commemoració amb la presidenta d'Andy Down Sabadell, Dolors Pallàs. Molt bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
I també l'acompanya la Laia Piqué. Molt bon dia, Laia.
Bon dia.
Per què és important commemorar el Dia Mundial de la Síndrome de Down?
Bé, és important perquè encara cal reivindicar molt els drets de les persones amb la síndrome de Down. Dret, per exemple, a anar a l'escola inclusiva, el dret a un lleure, el dret a un treball en una empresa ordinària, el dret a fer una vida independent. També cal anar trencant una mica una sèrie d'estereotips que té la societat sobre les persones amb síndrome de Down. Entre altres, per exemple, es parla moltes vegades de malaltia. No són persones malaltes, un síndrome és un conjunt de característiques, però la malaltia pues, la poden tenir o no, com tothom. Mm-hmm. Es traten moltes vegades com a nens, tot i que tinguin 30 anys o no. Es diuen que són tots iguals, no és veritat, que són molt carinyosos. N'hi ha que sí i n'hi ha que tenen
com
molt...
Com qualsevol persona, no?
Com qualsevol persona, no? Vull dir, és... no? Tu què en penses, Laia?
Com ho veus, Laia?
Jo, tal com ho ha dit jo, és que té raó. Jo sóc molt carinyosa.
Ella sí,
ella tu. Carinyosa. Tu sí, en aquest cas
però
tu sí, no?
Però té companyes que són molt seques.
Clar, vaja, com qualsevol de nosaltres,
sí.
No? Encara hi ha molt estigma al voltant de les persones amb la síndrome de Down?
Bueno, es va trencant, no? Es va trencant, però han d'anar a obrir camí ells i elles, no? Perquè han de demostrar al 100% que són capaços. O sigui, jo, no sé, en el cas de la meva filla, sempre dèiem, no?, que a l'escola, a l'institut, doncs havia d'anar als altres nens, no?, poden equivocar-se ells i a la feina també han... No? A la societat, quan hi ha un... fan alguna cosa que no és el correcte, amb un altre, doncs, bueno, està mal educat, el que sigui, amb ells és, veus, com que té síndrome de Down, llavors els hi has de demanar això, que vagin ben arreglats, que es comportin molt bé, que vagin, no?, donant mostres de que són capaços de viure en societat, són capaços... De fer com qualsevol persona si creus en ells.
Uh-huh. De fet, una de les coses que remarqueu especialment aquest any des d'Andy Down és el tema aquest dels drets d'aquestes persones, uh-huh. No? I entre els drets que posàveu damunt la taula hi havia aquesta escola inclusiva que explicaves uh-huh. ara, Dolors. Al dia d'avui encara no tenim escoles que admetin aquest nom d'escola inclusiva. Encara hi ha dificultats per l'escolarització.
A veure, no hi ha dificultats. Ara està canviant la llei i esperem que vagi millor, perquè hi ha una llei que recolza l'escola inclusiva. Però hem estat molts anys en què sí, en principi entraven a l'escola ordinària, que això no vol dir que fos inclusiva, perquè per ser inclusiva hauria de tenir els suports necessaris i llavors no els té. Entraven a l'escola ordinària, però a la que començaven a haver-hi problemes, doncs intentaven que anés a l'escola especial perquè estan més ben atesos i perquè l'escola ordinària no tenia prou recursos. Per tant, les escoles de primària encara no són inclusives. Els instituts ja costen molt. Vull dir, ara fa molts anys que jo no sé per qui Sabadell que hi hagi hagut. Potser és de les últimes generacions, va ser... fa quasi bé 20 anys, uh-huh. 18 anys.
Clar, l'altre dret inclusiu, o l'altre dret que exposeu, és el dret a trobar un lloc de feina, no? Laia, amb la teva experiència, trobar un lloc de feina, com ha estat?
Bueno, bé, ara ja porto ja 14 anys a la mateixa feina, a la companyia d'aigües de Sabadell, i sempre he estat bé, i ben bé... cuidada i això, i he fet de tot a la meva feina.
El que passa és que...
És un cas excepcional?
No.
Tenim més nois, però és un projecte específic que té l'entitat Andy, que tenen altres entitats que en diem treball en suport. Vol dir que no. L'entitat busca la feina, busca l'empresa i acompanyen els nois, se'ls hi va explicant les tasques que han de fer i llavors et vas apartant
a mesura que
ja se'n surten, i arriba un moment que ho fan sols, però si un dia hi ha un problema, o no, doncs ja seguim donant suport a l'empresa o als joves. Ella, quan té un problema, què fas?
Sí, quan tinc un problema, doncs el truco, faig un WhatsApp per a la persona que tinc laboral.
Hi ha una persona que està assignada, per tant,
sí,
ajudar
la
Laia. Sí, la
tutora laboral, passa això.
Sí.
I de l'empresa el mateix. Si en algun moment han de fer algun canvi que ells preveuen que potser doncs, la Laia no li agradarà tant, parlen primer amb la seva...
Exacte, sí.
La seva tutora laboral, la seva preparadora laboral, i es... O quan hi han feines que es deixen de fer i falten, hi han feines noves que s'han d'incorporar, doncs...
Fer tota aquesta formació...
Tot això,
no?
Sí. Ho fa una persona de l'entitat que li dona suport.
Exacte.
Això dona garanties a l'empresa de que també doncs, ells no han de perdre el temps, i per una altra banda, qualsevol problema, no? A vegades no saben com
explicar-lo, com traslladar-lo,
sí,
no?
Com resoldre alguna cosa concreta, i llavors des de l'entitat se'ls dona suport, se'ls ajuda.
Uh-huh. Són moltes les empreses de Sabadell que col·laboren amb vosaltres per oferir feina?
Jo diria que ara tenim... Sí, n'hi ha, em sembla que hi ha 18-19 nois treballant, i n'hi ha molts més fent pràctiques, que a vegades les pràctiques es queden en pràctiques. És un treball constant d'anar... No? És un treball de formigueta. Hi ha una persona, Andy, que va posant-se en contacte amb les empreses, i a partir d'aquí se'ls explica què podríem fer ells. Normalment demanem horaris laborals màxims de mitja jornada, i llavors és que ells poden fer les feines que més senzilles, que si les fa una persona d'una categoria superior, doncs deixa d'invertir el seu temps potser en un altre tipus de feina. Llavors, si l'empresa sap adequar una mica les tasques que té, doncs és beneficiós per tots. Uh-huh. A més, normalment, no, les persones amb discapacitat, si no m'he demanat, són molt treballadors. Ells volen tenir feina. El seu problema és que aquell dia no hagin tingut feina. Uh-huh. No, això d'anar a parlar amb els companys, tot això, doncs lo justet. Per tant... van al seu ritme, però ells van fent, van fent.
Però la
fent,
feina feta, eh? La feina feta, sí. Feta quan s'acaba el dia, clar que sí.
Quina feina fas tu? Explica'ls-hi.
Doncs ara estic fent el correu extern, el correu per dintre l'empresa, em donen feines també per escanejar, ara havia fet alguna cosa amb l'ordinador, ho he deixat de fer, però... Jo sóc el punt clau d'ells perquè sóc la que té més feina d'administrativa, de papers, ordeno per número d'abonat o per mesos, depèn.
Ah, tota aquesta feina d'arxiu que en empreses com aquestes són superimportants,
sí,
no?
Sí,
tenir
sí,
els papers
sí.
Ben col·locats. I el procés de recerca de la feina en el context de crisi econòmica, és cert que ara ens diuen que ja està passada i que la cosa ja va cap amunt, però ha estat més complicat per aquest perfil de persones?
Sí, hi han hagut 10 anys molt, molt aturats. Ara està remuntant poquet a poc, poquet a poc.
I durant aquests anys hi ha hagut molta gent que no ha pogut treballar, allò que deies tu, necessiten treballar, volen mostrar,
bueno,
sentir-se útils,
clar,
no?
Clar, hi ha tot una... un paquet de gent que estan estan anant i formant-se, i a mesura que estan preparats també, i a mesura que et surt una feina, diguem-ne, que és l'adequada per aquella persona, els vas incorporant, però és paulatí, tampoc hi ha tantes persones, perquè incorporar algú vol dir que hi hagi una tutora, una preparadora que es dediqui...
Perquè és una preparadora per cada persona.
Clar, els primers 15 dies fa falta, després ja comparteixen, no? però els primers dies, quan entra algú en un, no? Doncs la primera setmana potser hi ha d'anar cada dia, la segona igual hi ha d'anar 3 dies, després 2 hores cada, no? És un... Per tant, no pots incorporar 10, tampoc tens les empreses, però 10 persones alhora no es poden incorporar, no tenim els recursos.
Un altre dels aspectes que destaqueu aquest any, i a mi em cridava l'atenció quan ho veies, aquest dret a la vida independent. A què us referiu amb això, Laia?
Home, jo abans, fa temps enrere, vivia amb 3 amics. I després, quan vaig començar a viure en els pisos, vaig viure amb un amic, amb l'Arnau. Però ara, justament fa 3 mesos o 4, he començat a viure sola.
Ostres, i com és aquesta experiència de viure
doncs,
sola?
Doncs és nova, però m'ho haig de fer tot, m'estic fent els àpats i congelar, estic aprenent a comprar per 2 setmanes, i bueno, vaig fent de tot una mica.
Estic molt contenta, de fet.
Ens costa a tots, adaptar-nos a viure sola.
Però jo estic contenta, perquè a mi m'agrada viure sola.
Clar, a veure, és dret, no? Quin dret tenen? Tenen els mateixos drets que una altra persona. Dret a tenir un lleure, no? A tenir uns amics amb qui poder sortir, a tenir una feina, a tenir una vida independent, a viure sols, si volen, i a tenir parella, vull dir, els drets bàsics de qualsevol persona. Què passa? Que potser els hi has de donar suports puntuals. No?
Exacte, sí. Llavors...
Es fa un acompanyament, també, de tot aquest procés.
Es fa un acompanyament.
Sí, de dilluns fins a dijous.
Ella viu sola, però a les tardes té persones de suport en funció de les necessitats.
Exacte,
per ella i
sí.
Per als altres companys que estan en un pis allà al costat. Mm-hmm. Llavors, bueno, segons el que faci falta, no? Doncs avui aprenem a fer una recepta nova o anem a canviar de súper perquè aquell no sé què, doncs bueno, llavors hi ha un acompanyament si es valora que fa falta. Mm. I a les 8 se'n va i ells, bueno, es fan el sopar, no? En el cas ella que està sola, al costat hi ha un altre pis que viuen un noi i una noia, fan altre, i després tenim un altre pis en el qual també viu una altra noia sola.
I viure sola és molt diferent de quan vivies acompanyada?
Sí, és molt diferent. Perquè quan vivies acompanyada hi havia també problemes, matisos de convivència, i quan estàs sola no em passa. Perquè ara ja no tinc ningú per tirar els plats pel cap.
Això és el millor de viure sola, oi? Una altra de les coses que també poseu damunt la taula, i ho deies ara, Dolors, és el dret a l'oci. Avui dia encara hi ha problemes per l'oci.
A veure, clar...
Perquè recordo fa un temps parlàvem d'un cas que havia passat a la zona hermètica, en vam donar moltes voltes...
No n'hi ha gaires, no? Però quan parlem del dret a l'oci és un adolescent de 14 anys, de 16, que no té síndrome de Down, als 16 anys els pares difícilment se l'emporten amb ells. Ells ja surten amb els seus amics, no? En el cas dels nois que tenim i noies que tenim a Andy, necessita, no? Això no passa, els pares ho han de tenir molt clar, que té dret a sortir amb els seus amics, i des d'Andy hi ha grups d'amics que surten amb una persona de suport o dues, fins que són capaços de gestionar-s'ho sols, vull dir, els més grans, els quals...
Ja... Nosaltres, els que som més grans, ja ens espavilem i fem més aviat per WhatsApp, per quedar, o si hem de decidir alguna cosa, bueno, ens ho anem parlant.
Clar,
ara ja, com que sóc jo la que ho porto al grup dels grans, doncs, entre tots, ells també m'ajuden a mi. No sóc jo sola, només.
I quedeu i feu coses, no?
Sí,
sortim
sí.
A passejar,
a tal
sortim
hora, a tal lloc. Si algun dia volen anar a un lloc més lluny que no... No? Doncs després, si ho diuen, es busca algú que els acompanyi, però sí. Això és molt poc.
Casos més puntuals, no?
Exacte, sí.
També parleu del dret a gaudir d'una vida afectiva i sexual plena. Clar, anaves en la línia una mica el que em deies, els drets que tenim tots plegats, no?
Sí, sí, sí.
Clar, aquí, aquests drets, ja no, ja, a nivell social s'han d'anar acceptant i potser s'accepten, no? Però moltes vegades els que posem barreres som les primeres les famílies sobreprotegir-los, no? Perquè si el teu, no, és, bueno, el teu fill pot ser una mica el nen petit o la nena petita tota la vida, sí, sí, i ja t'està bé, no? Vull dir, per tant, perquè vagi sol et suposa un patiment, no? Has d'ensenyar-li el recorregut i després deixar-lo anar sol en autobús, deixar-lo anar sol en tren, de, clar, deixar-la viure sola, pues, clar, com a mare suposa un... Bueno, allò, no? Estarà bé, no estarà bé, què passa si... Però sí, clar, com, una mica com qualsevol altre fill, però amb ells els tendim a sobreprotegir-los més. Per tant, a vegades no se'ls dona la possibilitat de viure sols o viure acompanyats d'amics perquè els pares tenen por, no van sols pel carrer perquè els pares tenen por. A partir d'aquí, demà que fem aquest acte,
ah, sí,
un dels temes per parlar és la sobreprotecció de la família.
Ah, sí, és que vull fer difusió perquè demà farem un cinefòrum a la Biblioteca de Vapor Badia i ens faríem molta il·lusió que vinguessin molta gent a veure'ns.
I a debatre.
I a debatre.
Perquè, a més, els temes que heu proposat van una mica en la línia dels temes que hem parlat a l'entrevista,
exacte,
no? Els drets...
El dret a fer vida independent, la protecció de la... Sembla una pel·lícula que es diu...
Aprendiendo a vivir.
En la qual es veu això, no? La tendència a sobreprotegir de la família i la reivindicació de la persona dient que ella vol viure sola i que vol tenir la seva parella i que no... no.
I casar-se amb la parella.
Casar-se amb la parella, fins i tot.
I per tant, a través d'aquesta pel·lícula després voleu fer una reflexió amb tothom que us acompanyi, no?
Sí, sí,
debatent,
sí,
al voltant d'aquesta qüestió.
Exacte, sí, sí, sí.
I avui teniu alguna idea de celebrar-ho? Avui què fareu? Un dia de celebració? Un dia de reivindicació?
No, avui a davant d'Andy, aquí al carrer República, al costat de la faràndula, hem posat una parada, una taula, i en allà el que hi ha és material per si la gent passa. Hi ha nois que estan donant fulletons en els que passin per davant. I és això, és un dia de reivindicació. D'entrada, si haguéssim trobat espai a la biblioteca el 21, la idea era fer-ho el 21, però quan ho vam demanar el 21 estava ocupat i ho vam fer el 22.
Així s'allarga més la celebració,
sí,
i són més dies de reivindicació.
Sí, sí, sí.
Per tant, la jornada d'avui, vosaltres la veieu una mica com també posar damunt la taula aquesta realitat, o teniu,
sí,
la sensació que ja se'n parla força durant...
No se'n parla força. No. Hi ha aspectes, no sé, per exemple, hem parlat de la sobreprotecció que els hi crea barreres, no? Però també els hi crea barreres, per exemple, l'acceleració de la societat, no? Són persones que són més... tot el seu procés és com més lent. Llavors, si tens una conversa habitual en la qual anem com accelerats tots plegats, ells encara no tenen temps de pensar què volen dir, que l'altre ja ha contestat, no?
Mm-hmm.
O va, bueno, jo, va, corre, que...
A vegades diu, que anem tard, no?
Anem tard, va, no puc córrer més. Això n'hi ha que són capaços de dir-t'ho. Bueno, deixa'm, ja no puc córrer més, no? Llavors, això és una barrera social, que... Va, no? Aquestes presses... A l'infantilitzar-los, vull dir, el que pugin a l'autobús i encara puguis trobar persones que diguin, seu, maca.
A mi m'ha passat a l'autobús algunes vegades que hi ha hagut gent que m'han vist que sempre m'haurien donar un caramel. I jo, és com si em tractés com una nena petita, i no ho sóc. Perquè jo, que tinc la síndrome de Down, m'agradaria que la gent del carrer que no... em mirin i em tractin com si fos una nena, perquè no ho sóc. La síndrome de Down és com tots nosaltres. Volem fer vida autònoma i volem ser tots iguals.
Jo crec que no hem de dir res més després d'aquesta afirmació de la Laia, perquè realment és el resum de tota la conversa que hem tingut aquest matí. Moltes gràcies a la Dolors Pallàs, presidenta d'Andy Down Sabadell, per haver-nos acompanyat, i també a la Laia Piqué per haver vingut i haver-nos explicat la teva experiència.
Gràcies.